tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Una vegada més ens despertem amb un dia fresquet, tot i que avui no fa tanta fresca com ahir, tot ho hem de dir. Avui tenim el cel mig encapotat a aquesta hora del matí i això té un efecte directe sobre les temperatures. De fet, aquests dies són un autèntic Dragon Cat. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sorpresa dels valors d'aquest matí?
No, de fet, ja havien dit que el vent de ponent faria pujar avui les temperatures i és així. Tenim temperatures molt més altes. Ens llevem amb 7 graus a Olot i a Figueres, amb 8 a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau. En tenen 9 a Sant Feliu de Pallerols, 10 a Mieres, Anglès i a Girona, 6 a Vic i a Banyoles, 1 a Das i 1 sota 0 a Vall de Núria.
Però no ens en refiem massa del temps perquè aquesta setmana baixaran i molt les temperatures, Dani.
L'ambient de ple hivern ens acompanyarà els propers dies. Molt dur el fred a partir de dimecres nit, dijous i les matinades del cap de setmana, molt sota 0 i glaçant pràcticament a cota 0, arran de mar. De moment avui acaba de passar aquesta perturbació, aquest front que el vespre, la nit, va deixar ja el terra ben blanc a la Cerdanya, nevant cap als 1.000-1.200 metres, altres sectors també del Ripollès i del nord d'Osona, poca cosa tot plegat. Bé, amb una temperatura que avui tendirà a pujar lleugerament a la tarda, la neu pujarà cap als 1.000-1.300 metres durant el dia, a mesura també que avanci el matí i migdia aquesta nevada del Pirineu i Prepirineu anirà minvant i per tant la situació s'anirà normalitzant. Però cal destacar que la nit torna a arribar un front fred, es reactiva una mica la nevada, ja baixant cap als 800 metres. Nevada que avui pot deixar en general d'1 a 5 centímetres, Pirineu Oriental i Prepirineu difícilment a la resta. Bé, ventades fortes o molt fortes a l'extrem sud de Girona, a tocar del Montseny, de les Guilleries, es poden superar els 100 km per hora de vent de ponent i a bona part de les comarques de Girona pràcticament no farà gaire vent, curiosament, cap a l'Empordà, per exemple. No descartem, doncs, algun ruixat en aquest sector on el vent s'atura, amb aquest aire fred es poden formar xàfecs. Bé, situació de dimecres, marcada per aquest descens de la temperatura, gira el vent a nord i nord-oest. I atenció, dijous nit i matinada de divendres, en plena glopada freda o molt freda, podria nevar a cota pràcticament zero a qualsevol indret de les comarques de Girona. Sembla que és una nevada feble, però ens vindrà molt, molt aire fred. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! 5 minuts més! Titulars del dia, la nova llei europea de política agrària comportarà una nova manera de cultivar les terres i de portar les finques a la Garrotxa. Ho ha dit el coordinador territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Narcís Poch creu que la nova llei és molt més proteccionista amb el medi ambient, però la seva aplicació comportarà una reducció de les collites a curt termini. El sector, però, continua amb les seves reivindicacions.
Són preus justos, o sigui, uns preus que cobreixin els costos de producció, uns preus que tinguin uns marges de guanys dignes i després que no ens emprenyin a la nostra feina. Per exemple, doncs, tenim un dels problemes que tenim més grossos a les comarques de Girona són els senglars. Sé que és repetitiu, és recurrent i sempre estem parlant del problema del senglar. I a més, cada vegada més, doncs, tenim en el cas de la Garrotxa, tenim perirols, tenim cèrvols, tenim draines, tenim muflons. Ara s'hi ha afegit el coipú, a més, una espècie exòtica invasora que pastura els camps, al final acaba menjant pastures dels camps.
I a més, tenen el problema de la sequera, que no és poc. Les pluges que han caigut a la Garrotxa durant el 2022 han deixat un 40% menys d'aigua que en anys anteriors.
És una tendència que s'ha anat repetint en anys anteriors i que, si continua, acabarà provocant canvis a la pagesia. Alguns pagesos ja s'estan plantejant canvis al sistema de conreu degut a la falta d'aigua. De cara al 2023, els pronòstics no són positius, ja que no s'esperen pluges abundants fins al mes d'abril.
Escoltem el meteoròleg Lluís Mi Pérez en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Una sequera destacable i, a més, important, una sequera que també s'afegeix i se suma a la que ja hi va haver el 2021. Recordem que gran part de la Garrotxa, durant el 2021, hi va haver pluges que van quedar entre el 60-70% de l'aigua que sol caure, per tant, un dèficit, en alguns casos, del 40%. Doncs bé, al 2022 li hem d'afegir un altre 30-40% de pluja de dèficit.
Pluja de dèficit, pluja que no arriba i que s'espera que com a mínim en forma de neu pugui arribar a finals d'aquesta mateixa setmana, com ara ens explicava en Dani Ramírez. Estem ja en precampanya electoral i això es nota. Les diferents candidatures van prenent posicions. A Sant Joan les Fonts, Maria Vidal tornarà a encapçalar la llista de Junts al municipi de cara a les properes eleccions locals.
L'actual alcaldessa presenta la seva candidatura aquest dilluns fent una reflexió dels 3 anys i mig en el càrrec. Vidal ha dit que entre els seus projectes de futur hi ha el centre cívic de l'Escorxador, la recuperació de l'edifici de Can Vila per dinamitzar el barri vell i el de Can Vinyoles per la inserció de col·lectius desfavorits.
En realitat, el nou centre cívic a l'edifici de l'Escorxador té un nom molt... Però és així, era un antic escorxador i nosaltres el reconvertim i li donem un ús social important, un ús de comunitat. I justament aquesta setmana en farem una presentació pública perquè els ciutadans i ciutadanes vegin, ni que sigui amb un grafisme així en planta i alçats, de què consistirà aquest edifici amb el qual intentem o pretenem que hi hagi molta més convivència, que hi hagi... que diferents generacions es puguin trobar en un mateix espai.
Al primer pis, allà es trobaran joves i grans. Torna al Teatre Principal d'Olot després de l'aturada per la pandèmia.
Aquest programa ofereix els seients que queden lliures en els espectacles escolars a les persones jubilades i majors de 60 anys. De moment ja té programats 2 espectacles per aquest gener.
La responsable dels recursos educatius del Teatre Principal d'Olot és l'Esther Forment.
Són propostes professionals de molta qualitat i que no només estan adreçades als escolars, perquè hi ha moltes d'aquestes propostes que podria veure, com ha dit en Pep, qualsevol persona.
I s'han acabat ja les festes de Nadal. Les activitats de l'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa passen comptes, han recuperat la participació d'abans de la pandèmia.
Aquest Nadal milers de persones han visitat els pessebres repartits per la comarca en altres punts de dins i fora del país. Des de l'entitat creuen que s'han d'adaptar als nous temps i ja estan treballant en fer pessebres virtuals.
En aquest any diríem que hem recuperat de la pandèmia, però no hem assolit les xifres d'abans de pandèmia. O sigui, és bo perquè sembla ser que la gent portaven 20 o 20 o 21 que no fèiem aquest acte.
I en esports, la Unió Esportiva Olot tanca la primera volta 8 punts a la permanència. Després de l'empat contra el Prat, els olotins només han aconseguit guanyar 2 partits.
Tot i que encara queden la meitat dels enfrontaments, el repte de la salvació és complicat i és per això que durant aquesta finestra hivernal del mercat de fitxatges arribaran 2 o 3 atacants més a la plantilla.
Escoltem a Jonathan Risueño, és l'entrenador de la Unió Esportiva Olot.
Jo crec que estic fent un màster d'insistència de treballar, però estic molt content en el grup. És que pareix mentira, però és que jo estic molt content en el dia a dia, en el grup, en el club, en tot, i per això m'he sap molt greu el tema de que la piloteta no entre. Jo estic amb moltes ganes de seguir treballant, sobretot perquè l'alegria que em portaré quan ells guanyen, per ells, crec que va ser que me va, com persona me va agradar.
Pocs mesos després d'anunciar la seva retirada com a jugador de tennis professional, Tomi Robredo ja té entre mans un nou projecte, és el d'entrenador en el món del tennis.
L'ex-tenista olotí s'ha fet càrrec de la coordinació esportiva de Chun Sin-seng, jugador de Taipei de 21 anys, situat a prop del top 100 del rànquing ATP i doble campió de Grand Slam Junior.
Va sorgir pel meu representant, ell em va dir que l'acabava de fitxar i que necessitava l'ajuda d'un jugador, exjugador, que el pogués assessorar perquè bueno, anava una mica perdut, no tenia entrenador, no sabia pas on fer físic, on entrenar. Aquest jugador doncs, és un jugador que, com molt bé dius, va trucar els top 100 a final d'any, i bueno, és un jugador que d'estatura no és gaire alt, llavors és el saque va una mica fluixot, sempre diguéssim que ha de lluitar tots els jocs que ell saca i li costa molt.
I l'olotina Jennifer Pareja és la nova directora general del programa de suport als esportistes de l'Associació de Deportes Olímpicos. L'ex-waterpolista tindrà la funció de ser la nova coordinadora d'aquest programa, que es basa en donar suport al desenvolupament dels esportistes nacionals d'alt rendiment perquè puguin competir a nivell olímpic. És l'actualitat aquesta hora que us explicarem en tan sols uns instants aquí als 5 minuts més. Tenim molt per compartir aquest matí.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 92 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Trànsit, Policia Municipal d'Olot, bon dia.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i, com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar n'hi ha al carrer Toledo, al carrer Ramon y Cajal, al carrer Jaén, al carrer Hospici, al carrer Rei Pere IV i al carrer Pou del Glaç. Aquest matí tallaran al carrer Geranis i durant mitja hora al carrer Bellaire. Continua el tall de carretera a la Canya. Avui, igual que ahir, els vehicles en direcció a Olot seran desviats pel carrer Esteve Moles cap a la carretera de les Tries. I els vehicles provenents d'Olot i en direcció a la Canya podran circular amb normalitat. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Anem a l'actualitat informativa del dia. La nova llei europea de política agrària comportarà una nova manera de cultivar les terres i de portar les finques a la Garrotxa. Ho ha dit el coordinador territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Narcís Poch creu que la nova llei és molt més proteccionista amb el medi ambient, però la seva aplicació comportarà, diu, una reducció de les collites a curt termini.
Els pagesos de la Garrotxa es preparen per aplicar la nova llei europea de política agrària. Contempla més mesures mediambientals, una major conservació, més control fitosanitari i, en definitiva, una agricultura més verda. I és que es considera que la pagesia pot contribuir a mitigar el canvi climàtic. Els pagesos consideren que moltes de les ajudes que es donaran des d'Europa serviran per compensar la reducció de la producció que suposarà el compliment de la nova normativa. A la Garrotxa, els pagesos veuran com la gestió de les seves finques haurà de ser diferent. Narcís Poch, coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques gironines.
Provocarà segurament un canvi de model, no de model de cultiu, sinó de manera de cultivar i de portar les finques. De totes maneres, per exemple, la crisi energètica també ens porta això, o sigui, quan estem parlant de sembres amb sembra directa, que, per exemple, la Garrotxa no es fa massa, la Garrotxa, la gent és bastant de llaurar. Per què? Perquè tenia una comarca doncs, amb una pluviometria molt elevada, que es feia sortir molt herba, que els sols eren molt dinàmics perquè són uns sols d'origen molt orgànic i, a més, són sols d'origen volcànic, per tant, ja tenen una riquesa molt alta.
Els pagesos calculen que la implementació de la nova normativa els farà perdre la pistonada a curt termini. Poc augura que estaran més tranquils passats entre 3 i 5 anys. Mentrestant, demana que es respecti el sector.
Són preus justos, sí, uns preus que cobreixin els costos de producció, uns preus que tinguin uns marges de guanys dignes i després que no ens emprenyin a la nostra feina. Per exemple, doncs, tenim un dels problemes que tenim més a les comarques de Girona són els senglars. Sé que és repetitiu, és recurrent i sempre estem parlant del problema del senglar. I a més, cada vegada més doncs, tenim, en el cas de la Garrotxa, tenim cabirols, tenim cèrvols, tenim reines, tenim muflons. Ara s'hi ha afegit el coipú, a més, una espècie exòtica invasora que pastura els camps, al final acaba menjant pastures dels camps.
El coordinador territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines ha afegit que el despoblament de les zones rurals continua sent un problema important i que el relleu generacional és simplement una qüestió econòmica compla d'incertesa al futur de la pagesia.
I el futur de la pagesia també passa per veure què passa amb la sequera. Les pluges que han caigut a la Garrotxa durant el 2022 han deixat un 40% menys d'aigua en anys anteriors. De fet, és una tendència que s'ha anat repetint precisament des del 2019 i que si continua acabarà provocant canvis a la pagesia. Alguns pagesos ja s'estan plantejant modificar el sistema de conreu degut a la falta d'aigua. De cara al 2023, els pronòstics no són positius, ja que no s'esperen pluges abundants com a mínim fins al mes d'abril, informa Roger Isern.
Les conseqüències de la sequera són cada vegada més evidents. Les pluges no han acompanyat gens aquest 2022 i han deixat unes xifres molt preocupants. A la Garrotxa han caigut un 40% menys de litres que en anys anteriors, una tendència que repeteix respecte al 2021, on ja va aproximar-se a un 30% de dèficit. Durant aquesta setmana, però, s'esperen nevades arreu de Catalunya que poden ser el punt d'inici d'una recuperació més que necessària. El meteoròleg Luismi Pérez explica que la sequera viscuda durant el 2022 és una de les pitjors de la història a la comarca.
Una sequera destacable i, a més, important, una sequera que també s'afegeix i se suma a la que ja hi va haver el 2021. Recordem que a gran part de la Garrotxa, durant el 2021 hi va haver pluges que van quedar entre el 60-70% de l'aigua que sol caure, per tant, un dèficit, en alguns casos, del 40%. Doncs bé, al 2022 li hem d'afegir un altre 30-40% de pluja de dèficit.
Segons els pronòstics, al mes d'abril s'esperen grans precipitacions que poden acumular un total de 200 litres a la Garrotxa. Però aquest inici d'any no és gens positiu per revertir la situació de rius i pantans. Pérez remarca que la situació és molt negativa.
Que és cert que les projeccions climàtiques, per tant, o les projeccions del que es diuen els models estacionals, no són bones. No són bones com a mínim fins que arribi la molt avançada la primavera. El 2022 va tenir un predomini sobretot d'anticiclons i de situacions de vents del sud que ens deixen al marge de la precipitació. Tota la serralada transversal, amb el Puigdecalma en primer terme, ens fa de cuirassa a la pluja que pugui arribar des del sud o des del sud-oest.
La falta d'aigua afecta molts sectors, però un dels que ho nota més és la pagesia. En els darrers mesos, la sequera ha fet estralls a molts conreus i ha fet variar, fins i tot, els calendaris previstos en el cultiu. El secretari general d'Unió de Pagesos a Girona, Narcís Poc, diu que el cabal de rius com el Fluvià és molt pobre.
Falta molta aigua, el Fluvià està eixut en bona part dels seus trams, a la Muga, a les comarques de Girona, no es queden aigua. L'aigua del Ter doncs, segueix patint l'espoli de la capital de Catalunya i emportant-se tota l'aigua del Ter cap a Barcelona o tant per ser molt elevat de l'aigua del Ter cap a Barcelona. A veure, tenim un problema realment de país.
Aquesta setmana a la Garrotxa s'esperen precipitacions d'aigua i fins i tot en forma de neu a cotes baixes que podrien pal·liar part de la sequera que patim.
I no deixem encara el medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
Perquè l'Ajuntament de Manlleu avisarà els veïns en cas de nivells alts de pol·lució perquè prenguin mesures de protecció a través de missatges d'alerta als seus telèfons mòbils.
Aquest és l'objectiu final d'una prova pilot que ha començat amb la instal·lació d'un sensor a la zona de la piscina municipal propera a un polígon industrial. La ciutat registra al llarg dels anys nivells alts de contaminació de l'aire per la presència de partícules en suspensió superant el topall fixat per la Unió Europea. La seva orografia i localització a la plana de Vic fa que la contaminació quedi sovint estancada i empitjori la qualitat de l'aire. La responsable de l'Agenda 2030 de Manlleu és la Maria Carme Noguer.
El nostre sensor ens permet obtenir dades en cada hora i en temps real de què està passant a nivell, diguem-ne, de qualitat de l'aire. Llavors, des del dia 12 de desembre, hi ha hagut sempre alguna franja horària que s'ha superat poc, però s'ha superat el llindar de partícules en suspensió de PM10. Això no vol dir que, evidentment, les 24 hores l'aire sigui, el qualitat de l'aire sigui dolenta, sinó que és un tema que per això estem monitoritzant de prop per prendre mesures al respecte.
La crema de pèl·let per escalfar llars i la mala combustió de calderes són factors que contribueixen a empitjorar la qualitat de l'aire.
I els ripollers, empreses de turisme de la zona, podran sol·licitar adherir-se a la Carta Europea de Turisme Sostenible. Es tracta d'una eina de gestió voluntària promoguda per la Federació Europarc, on es busca reduir l'impacte del turisme en espais protegits i fomentar el desenvolupament econòmic i social de la zona. L'any 2019 es va iniciar el procés amb l'acreditació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser i ara es vol fer extensible a aquelles empreses del sector que apostin per avançar en sostenibilitat i reuneixin uns requisits com ara operar a la comarca d'una forma responsable amb l'entorn. Escoltem el director del parc, és en Santi Ferriol.
Jo el que vull és que siguin empreses convençudes en tenir aquesta acreditació, que hi creguin. Val? Això és el que vull. Jo prefereixo més tenir 5 empreses acreditades convençudes que 25 que no ho tinguin clar, simplement doncs, ho facin per fer-ho i ja està. No. Jo el que vull és que tinguin aquest coneixement. Per això, quan es vulguin acreditar, ho facin amb aquest convenciment.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Estem en precampanya electoral. A Sant Joan les Fonts, Maria Vidal tornarà a encapçalar la llista de Junts al municipi de cara als propers comicis. L'actual alcaldessa ha presentat la seva candidatura aquest dilluns, fent una reflexió dels 3 anys i mig en el càrrec.
Vidal ha dit que entre els seus projectes de futur hi ha el centre cívic de l'Escorxador, la recuperació de l'edifici de Can Vilap per dinamitzar el barri vell i el de Can Vinyoles per la inserció de col·lectius desafavorits.
Maria Vidal repetirà com a cap de llista de Junts per Catalunya a Sant Joan les Fonts a les eleccions municipals del mes de maig. L'actual alcaldessa del municipi ha complert el seu primer mandat al capdavant de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts en un mandat que ha tingut pràcticament de tot. En una entrevista a Ràdio Lot el passat mes d'abril, Vidal ja explicava que aquest primer mandat ha estat marcat per temporals, la guerra a Ucraïna i el parèntesis provocat per diversos problemes de salut que la van tenir allunyada del càrrec. Maria Vidal ha explicat en la presentació de la seva candidatura que es torna a presentar per seguir desenvolupant els projectes que beneficien el poble.
Em presento com a candidata també perquè aquests darrers anys, doncs, que he estat treballant pels santjonencs i santjonenques, pel seu benestar, he vist créixer la meva passió pel servei a la comunitat a través de la gestió d'un ajuntament. Perquè el treball que hem dut a terme amb els companys d'equip ens ha donat experiència en la gestió pública i en el tracte humà. I també penso que sóc una bona candidata perquè conec l'Ajuntament, ara en parlàvem abans, ben bé des de fa 20 anys. I he estat com a treballadora, com a tècnica i ara els últims com a alcaldessa.
I a quins projectes fa referència l'actual alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal? Doncs a 3 de concrets. Un d'ells és el projecte urbanístic del nou centre cívic de l'Escorxador, que es presentarà aviat. Segons el partit, ha de servir com a punt de trobada per totes les edats i col·lectius i amb el qual es vol motivar la participació ciutadana.
En realitat, el nou centre cívic a l'edifici de l'Escorxador té un nom molt... Però és així, era un antic escorxador i nosaltres el reconvertim i li donem un ús social important, un ús de comunitat. I justament aquesta setmana en farem una presentació pública perquè els ciutadans i ciutadanes vegin, ni que sigui amb un grafisme així en planta i alçats, de què consistirà aquest edifici amb el qual intentem o pretenem que hi hagi molta més convivència, que hi hagi... que diferents generacions es puguin trobar en un mateix espai.
Els altres dos projectes que l'equip de govern vol tirar endavant si aconsegueix revalidar la confiança dels votants són la recuperació de Can Vilap i Can Vinyoles. Vidal optarà el seu segon mandat al capdavant de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
Marxem ara cap a Girona perquè ha fet un pas més per construir 49 pisos de protecció oficial destinats a joves en un solar del barri de Santa Eugènia.
El ple d'aquest gener ha aprovat per unanimitat adjudicar el dret de superfície dels terrenys a una empresa per un termini de 75 anys perquè engegui l'obra. Es preveu que la promoció destinada a joves d'entre 18 i 34 anys s'enllesteixi en 3 anys i mig. El PSC guanya amb Girona, tot i votaria a favor, no s'han estat de criticar que l'obra va amb retard. Abans del ple, els agents de la policia municipal han tornat a fer una sonora concentració i aquest cop han repartit carbó disfressats dels Reis d'Orient. El portaveu del sindicat Cipfepol és Sergi Fernández.
Ens trobem que les nostres reivindicacions, igual que d'altres treballadors, no són ens dona veu ni vot. És més, no es vol ni dialogar amb nosaltres. Llavors, avui és un fet bastant llestimós perquè el ple és un acte que és públic i ens trobem que avui volíem fer una performance per entregar carbó als diferents regidors i sobretot a l'equip de govern i ens trobem en que no ens deixen ni accedir al ple municipal. No volen ni parlar i a part ens hi posen la dictadura del fet de no deixar ni que ens manifestem a l'òrgan sobirà que és el ple municipal.
Les treballadores de serveis socials s'han sumat a les protestes per les desigualtats salarials.
Ens quedem encara a l'Alt Empordà perquè l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, celebra l'obertura del nou centre d'Amazon al Far d'Empordà i diu que és una bona notícia per la ciutat i per la comarca.
Lladó ha remarcat que l'anunci de la companyia preveu la creació de 1.400 llocs de feina i que per donar resposta a aquesta i altres inversions volen ser referents en la formació professional.
Hem de seguir treballant en poder donar molta més formació perquè al cap i a la fi el fet de que sigui Amazon o sigui qualsevol altre inversor que arribi a la comarca, el que hem de garantir és, evidentment, que aquestes inversions arribin, però també que aquestes inversions ens empoderin en els ciutadans de la comarca. I això què vol dir? Doncs que els tinguem ben formats, que ens puguem formar d'una manera correcta per poder assolir aquests llocs de treball.
I a Vic, el ple demana al Departament d'Educació la creació de forma immediata d'un nou centre d'ESO i batxillerat amb l'objectiu que l'IES Vic pugui continuar amb el seu projecte educatiu i poder traslladar-se en bloc al nou emplaçament.
La moció a proposta de Capgirem ha prosperat amb els vots a favor de l'equip de govern de Junts, Esquerra i la regidora no adscrita. El text de la moció també demana que l'Ajuntament, a través de la cessió dels terrenys, faciliti educació a aquest canvi d'edifici. Diversos professors del centre han assistit al ple d'aquest dilluns per defensar la moció.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Temps ara per la cultura. El Primer Pis torna al Teatre Principal d'Olot després de l'aturada per la pandèmia.
Aquest programa ofereix els seients que queden lliures en els espectacles escolars a les persones jubilades i a majors de 60 anys. De moment, ja té programats dos espectacles per aquest gener.
El Teatre Principal d'Olot recupera El Primer Pis, una oferta cultural per a les persones jubilades i majors de 60 anys, que ofereix les butaques que queden lliures als espectacles escolars a un preu molt reduït. Segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, és una bona oportunitat per provocar una trobada entre joves i gent de la tercera edat.
Un preu doncs molt simbòlic pràcticament, perquè aquest tipus d'entrades valen 3 euros per aquest públic major de 60 anys, doncs es pot assistir en aquests espectacles. Això també permet interactuar generacions diferents a dintre del propi teatre principal.
La responsable dels recursos educatius del Teatre Principal d'Olot, Esther Forment, afegeix que són espectacles professionals i que no només estan adreçats als escolars.
Són propostes professionals de molta qualitat i que no només estan adreçades a les, als escolars, perquè hi ha moltes d'aquestes propostes que podria veure, com ha dit en Pep, qualsevol persona.
Mentre la platea està assignada als centres escolars i l'ocupen els estudiants, les persones majors de 60 anys que ho vulguin podran veure els espectacles des de les butaques del Primer Pis. Així, la gent gran també podrà assistir a espectacles de música, de teatre en anglès o clàssics de la literatura, entre d'altres, que Olot Cultura programa per a les escoles i institucions i van a veure dins l'horari escolar. Forment anuncia que per aquest gener estan programades una actuació de la Principal d'Olot, mentre expliquen tots els instruments i Allegro de la companyia Cor de Teatre, que també està programada aquella nit pel públic general. Les entrades no es podran comprar per internet. Les persones que hi vulguin assistir podran comprar les entrades el mateix dia de l'espectacle a la taquilla del teatre, des de mitja hora abans de començar. Aquest programa es va haver d'aturar per culpa de la pandèmia i ara es torna a posar en funcionament. La programació es pot veure en els canals de difusió d'Olot Cultura.
I les activitats de l'agrupació de passebristes d'Olot i la Garrotxa recuperen la participació d'abans de la pandèmia.
Aquest Nadal, milers de persones han visitat els pessebres repartits per la comarca i en altres punts a dins i fora del país. Des de l'entitat creuen que s'han d'adaptar als nous temps i ja estan treballant en fer pessebres virtuals.
Amb la fi del Nadal, els pessebres tornen als armaris per descansar i retornar al Nadal vinent. Durant aquestes festes a Olot i la Garrotxa s'han pogut veure pessebres de diferents estils i artistes repartits per diferents punts. En el cas d'Olot i de la mà de l'agrupació de passebristes s'han pogut veure a llocs com l'Hospici. Després del pas de la pandèmia, la gent s'ha animat a tornar-hi a participar, tot i que no s'han arribat a igualar exactament els números de participació del 2019. Tot i així, s'hi ha aproximat i des de l'entitat es mostren satisfets per haver recuperat la normalitat. El president de l'Associació de Passebristes d'Olot és Miquel Serrat.
En aquest any diríem que hem recuperat de la pandèmia, però no hem resolvit les xifres d'abans de pandèmia. O sigui, és bo perquè sembla ser que la gent portaven 20 o 20 o 21 que no fèiem aquest acte.
Una tradició com el pessebre ha sobreviscut a qualsevol època i ara ho volen seguir fent amb apostes més arriscades. Per aconseguir-ho, des de l'agrupació passebrista d'Olot s'han proposat revitalitzar-los i adaptar-los als nous temps. D'aquesta manera s'acostarien a noves generacions que avui no estan massa basades als pessebres. Serrat remarca que és un projecte de futur.
Hem de fer una transformació, ens hem d'adaptar als temps actuals. Estem fent uns treballs virtuals en el qual puguem tenir uns pessebres on la persona que vingui a visitar es posi a dintre el pessebre, es passegi pel pessebre virtualment. Esclar, això vol dir canviar tota una filosofia de com es munta i què és el que es convoca.
Aquest cap de setmana, l'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa ha fet l'acte de cloenda de les activitats d'aquest 2022, en el qual ha agraït la participació a tots els que han fet possible la mostra d'enguany.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot tanca la primera volta a 8 punts de la permanència. Després de l'empat contra el Prat, els olotins només han aconseguit guanyar 2 partits.
Tot i que encara queden la meitat dels enfrontaments, el repte de la salvació és complicat i és per això que durant aquesta finestra hivernal del mercat de fitxatges arribaran 2 o 3 atacants més a la plantilla.
Informa Aniol Puigverd.
12 punts de 51. Aquesta és la dada alarmant de la Unió Esportiva Olot després de tancar la primera volta. Els olotins amb Mànix Mandiola al capdavant en aquell moment van realitzar una pretemporada que il·lusionava l'afició de cares a aquest debut a la segona ref. Després de l'acumulació de mals resultats seguits de la derrota a la desena jornada a casa contra l'Atlètic Saguntí, el tècnic basc va ser destituït. Aleshores arribava el nou entrenador, Jonathan Risueño, que tot i començar a casa amb una derrota contra el Deportiu Aragón, s'ha vist una evolució en quant a joc, però no en resultats. Després de 7 jornades com a entrenador de l'Olot, el tècnic valencià encara no ha aconseguit cap victòria i deixa el conjunt luti penúltim classificat i a 8 punts de la permanència en aquesta primera volta. El tècnic de l'Unió Esportiva Olot, Jonathan Risueño, valora així la primera volta.
Jo crec que estic fent un màster d'insistència, de treballar, però estic molt content en el grup. És que pareix mentira, però és que jo estic molt content en el dia a dia, en el grup, en el club, en tot, i per això me sap molt greu el tema de que la piloteta no entre. Jo estic amb moltes ganes de seguir treballant, sobretot perquè l'alegria que em portaré quan ells guanyen, per ells, crec que va ser que me va, com persona me va agradar.
Tot i que la situació dels olotins sigui complicada, queden 17 partits per complir l'objectiu de mantenir-se a la segona federació, un objectiu que segons Risueño passa per
meter uno abans del rival i ficar a 11 darrere la porteria perquè sofrint no ens marquen cap gol, i després el partit següent igual, i a veure si després fem menys aconseguim guanyar.
L'Olot, tot i ser un equip que no encaixa gaires gols, no guanya gran part dels partits per falta d'eficàcia a la porteria rival. Durant aquesta finestra hivernal del mercat de fitxatges ja s'han incorporat 2 jugadors de caire defensiu, com Lluís Esparo o Carlos López. Ara la prioritat és incorporar 2 o 3 jugadors en les posicions d'atac.
Sí, el Racet està treballant. Jo crec que arribaran 2 o 3 jugadors més de perfil d'atac, de dalt ja. De baix no, però jo crec que el Racet està treballant en 1, 2, 3 davanters, jugadors de dalt. El mercat és fotut perquè a dalt tot el món busca, però jo crec, ell ja està parlant amb 2 o 3 futbolistes que jo crec que algú pot caure.
Encara falta la meitat dels partits per tancar l'any del debut de l'Olot a segona ref. La salvació passa per guanyar tots o gairebé tots els partits com a local, és a dir, per fer de l'estadi municipal un fortí en aquesta segona volta. El pròxim partit de la Unió Esportiva Olot serà aquest diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi contra l'Espanyol B, que se situa en tercera posició a 5 punts del líder, que és el Terol, i que serà el rival de l'Olot la setmana següent.
I avui també hem de parlar de tennis. Pocs mesos després d'anunciar la seva retirada com a jugador de tennis professional, Tomi Robredo ja té entre mans un projecte d'entrenador en el primer nivell. L'extenista olotí s'ha fet càrrec de la coordinació esportiva de Chung Hin-seng, jugador de Taipei de 21 anys, situat a prop del top 100 del rànquing de l'ATP i doble campió del Grand Slam Junior. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Mig any després d'anunciar la seva retirada com a tennista professional i acomiadar-se al trofeu Comte de Godó, Tomi Robredo inicia la seva etapa com a entrenador. L'extenista professional olotí treballarà amb el jugador de Xina Taipei, de 21 anys, Chun Sin-seng, campió de Roland Garros i de Wimbledon en categoria júnior fa 5 temporades i ubicat al voltant del top 100 del rànquing ATP. Tomi Robredo és extenista professional.
Va sorgir pel meu representant, ell em va dir que l'acabava de fitxar i que necessitava l'ajuda d'algun jugador o jugador que el pogués assessorar, perquè anava una mica perdut, no tenia entrenador, no sabia pas on fer el físic, on entrenar. Aquest jugador és un jugador que, com molt bé dius, va tocar els top 100 a final d'any i és un jugador que d'estatura no és gaire alt, llavors és el sac que posa una mica fluixot, sempre diguéssim que ha de lluitar tots els jocs que ell saca i li costa molt, però després de fons de la pista és un jugador molt molt ràpid, que tira molt fort tant de dreta com de revés, té molt bon ritme de pilota, i he buscat un entrenador, que és la Blanc González, que estava viatjant amb l'André Rublev també, juntament amb el Fernando Vicente. Llavors és un entrenador de gran qualitat, jove, que té ganes de viatjar i d'agafar un projecte així. I amb Walter Navarro, que és el pedagog físic que jo havia tingut molts anys i que també és un grandíssim professional.
Seng ja ha guanyat 3 títols a la categoria Challenger i la temporada passada ja va participar en tots els Grand Slam. L'objectiu és consolidar-se al circuit ATP i acabar l'any entre els 50 primers.
li organitzo una mica el calendari i estic una mica, doncs, quan ell sempre està viatjant, estic pendent del telèfon, de veure els seus partits i tot, doncs, per poder-la anar ajudant. L'objectiu, no sé, a 90-95, que pugui acabar top 50 i si és l'any que ve, doncs, estigui consolidat entre els millors i que ja pujo a tots els grans slams i estar tranquil i bueno, veure si l'any següent ja puc aspirar a doncs, anar entre els 20-30 millors. Però sóc d'aquestes persones que m'agrada anar a poc i de moment consolidar on està i que arribi entre els 50 a final d'any.
El jove jugador de Taipei ja està entrenant a Barcelona. Per ara, Tommy Robredo no té ganes de voltar cada setmana pel món i prefereix gaudir de la seva família.
Estic en el món del tennis, però no 24 hores i viatjant, que és el més dur. No? D'aquí un temps, quan ja hagi estat un temps a casa amb la meva dona, la meva filla, i la meva filla vagi al col·le i tot, doncs potser tindré més ganes de viatjar o no sé.
Comença una nova etapa dins el tennis per Tommy Robredo, ex número 5 del món, que pot ajudar i molt a joves tenistes a absorbir una part del seu talent i experiència.
Gràcies, Gerard. L'olotina Jennifer Pareja és la nova directora general del programa de suport als esportistes de l'Associació de Deportes Olímpicos.
L'ex-waterpolista tindrà la funció de ser la nova coordinadora d'aquest programa, que es basa en donar suport al desenvolupament dels esportistes nacionals d'alt rendiment perquè puguin competir a nivell olímpic.
L'any que ve arriben els Jocs Olímpics de París. És per això que des del govern de l'Estat, el Comitè Olímpic Espanyol i Ràdio Televisió Espanyola han pres la decisió de posar l'olotina Jennifer Pareja al capdavant del Pla ADO. L'objectiu és revitalitzar aquest servei creat el 1988, que vol garantir unes condicions econòmiques i d'entrenament pels esportistes d'èlit espanyols. A més, amb aquesta nova figura al capdavant i amb l'entrada del capital de diferents empreses patrocinadores com Coca-Cola, Telefònica o Estrella Damm, entre d'altres, els esportistes olímpics podran gaudir de majors recursos. Una de les màximes prioritats és trencar la barrera de les 22 medalles que es van aconseguir als Jocs Olímpics de Barcelona en 92. En els darrers 4 anys, Pareja tenia el càrrec d'assessora del president del Consejo Superior de Deportes, una responsabilitat que li ha servit per escalar posicions i convertir-se en el que és ara coordinadora principal d'aquest pla de l'Associació de Deportes Olímpicos.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.